tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Dimecres encetem una nova edició del programa radiobalaguer.cat, aquí a la sintonia de Ràdio Balaguer. Saludem al Jordi, que ens ve des de Comsa Online. Què tal, Jordi? Tot a punt?
Tot a punt.
Jordi, una setmana en què tindrem notícies marcades pel Donald Trump, perquè és inevitable, no? Ha arribat i algun canvi ja hi ha hagut.
Uns quants,
però bueno, encara haurem d'esperar, després en parlarem, no? Però haurem d'esperar una mica, suposo que es vagi posant a puesto i llavors veurem exactament. De moment el que ha fet, podríem dir, és fer fora gent, però ara caldrà veure en qui agafa, no? Per a veure quina aposta fa. Molta gent diu que l'aposta serà, doncs, per les criptomonedes, per incrementar el consum del que faci falta, no?
Arancels,
de tot, veurem.
Muralles molt altes.
Algunes d'aquestes mesures ens afectaran a nivell tecnològic, per exemple, la dels arancels està clar que ens afectarà. Sí. També caldrà veure com encara el tema de la guerra amb la Xina i tot això a nivell tecnològic ens afectarà molt. Altres seran més econòmiques, socials i tot plegat. Caldrà veure de qui s'envolta. Més o menys ja sabem de qui s'ha envoltat, eh? I vam veure a la presentació que, per molt malament que s'hagués portat a molta gent de xarxes socials, hi eren tots, eh? Hi havia la CEO de Microsoft, el de Facebook, hi eren tots, i com no, el senyor de X, eh?
Sí, el senyor Elon Musk.
Aquest no hi podia faltar, aquest, a més, a damunt de la palestra. Això ens marcarà, però també tenim altres coses avui. Ja tenim ja molta rumorologia, a Samsung ja se li ha filtrat tot el que han de saber dels mòbils que han de presentar justament avui, i també parlarem de la Nintendo, no? Perquè ja tenim nova Switch i també ho explicarem avui. Bé, doncs, he explicat ja, quasi que hem fet un resum ràpid del programa, eh? Però ara entrem en matèria i així ja us anem explicant tot el que hem preparat. Doncs entrem en matèria i avui, per cert, la música no podia ser altra manera. Ens arriba des dels Estats Units, li posa un DJ productor, s'anomena Lepo, L-E-P-O, així de senzill. I amb ell comencem parlant d'això del que diem, no? Del govern dels Estats Units, perquè el que ha fet Donald Trump el primer temps d'entrar ha sigut un canvi que era més o menys esperat i veurem cap on acaba encarant tot plegat. I és que el govern dels Estats Units ha ofert 75 dies de treva a ByteDance per trobar una solució al tema del tancament del TikTok.
Sí, bueno, bàsicament, pràcticament el dia que s'elegia Donald Trump com a president, no, havien de tancar TikTok, i el que ha fet ja una de les primeres coses que ha fet a l'entrar a ser president és ficar una pròrroga de 75 dies. Ara sembla ser que TikTok no li agrada gens, era xinès, però bueno, diguem que li ha ajudat molta part a entrar entre els joves amb aquesta campanya electoral, i ara està a favor de, el senyor Trump està a favor de TikTok.
Doncs què és el que va passar aquell dia? El que va passar és que TikTok va desaparèixer de les botigues d'aplicacions. De fet, van desaparèixer totes les aplicacions de ByteDance. I, bueno, temps d'entrada Donald Trump, doncs van tornar a aparèixer. Això vol dir que TikTok va deixar de funcionar als Estats Units? No, qui la tenia instal·lada la continuava funcionant, però ja no es podia descarregar més. Ara ja torna a estar TikTok a la botiga d'aplicacions i, a més, té aquests 75 dies per veure cap on encarem la cosa, tot i que no sé si li farà molta gràcia al govern xinès la manera d'encarar que tenen als Estats Units.
Sí, el senyor Donald Trump ja ha fet alguna proposta a l'empresa matriu, a ByteDance, i els ha proposat que un 50% de l'empresa de la part americana sigui del govern.
Doncs seria això, eh? O sigui, fes-me una empresa separada per al mercat dels Estats Units i, si convé, doncs el 50% serà meu. Vaja, ja, jo crec que seria aquesta una solució, el 50% del govern americà i 50% ja directament del govern xinès, una empresa pública, TikTok, per què no?
Sí, recordem que TikTok a Estats Units ja el té més de 175 milions d'usuaris, és a dir, la meitat de la població. I, per tant, bueno, deixar tanta població sense algo, més aviat semblaria un país que, bueno, que prohibeix coses i no pas dona llibertat.
Doncs veurem com acaba tot plegat. De moment, el que dèiem, ha tornat a la normalitat, entre cometes, el tema TikTok, torna a aparèixer a les xarxes per descarregar-se, tot i que altres aplicacions de ByteDance no hi són. Aquestes altres sí que, de moment, no es poden descarregar. Hi ha aplicacions, n'hi ha una que es diu Lemonade, que per exemple aquesta potser aquí no la som molt coneguda, vindria a ser una mena d'Instagram, però per exemple CapCut, que segurament molts l'heu fet anar alguna vegada per editar algun vídeo o això, és de ByteDance i als Estats Units no es pot descarregar.
Sí.
Veurem com acaba aquest serial. Nosaltres ho anirem seguint i anirem veient si finalment s'emporta el gat a l'aigua al govern americà o al final encara Elon Musk hi vol posar més la boteta, perquè recordem que ell, bueno, no ho veia malament, no?, que s'integrés en part dins del seu conglomerat X. Podria ser que acabés integrat el Twitter amb el TikTok. Quines coses. Anem a parlar d'altres coses i anem a parlar de TSMC. Per què? Perquè ara hem sabut que no vol fabricar els processadors Exynos de Samsung. Han esgrimit diverses raons, però fins i tot algunes filtracions, comentaris, rumorologia ens expliquen que una de les raons de pes és que podria revelar secrets comercials de la seva fabricació que després copiaria la pròpia Samsung.
Sí, és curiós perquè, bueno, TSMC, aquesta companyia xinesa, és el principal fabricant del món de xips. Samsung també és un dels principals fabricants de món dels xips, a part de fer molts altres tipus d'aparells, no?, com televisors, mòbils, etc. Però sembla ser que Samsung tenia problemes per fabricar els seus nous Exynos, els seus nous CPUs per a mòbils, i va demanar a la xinesa TSMC que els hi fabriqués.
De fet, els problemes es resumeixen en la quantitat d'encerts. O sigui, representa que quan tu fabriques un xip, després passen un petit test i han d'arribar a una certa capacitat de rendiment, o sigui, han d'haver sortit més o menys bé perquè siguin vàlids. I quan surten a partir d'un cert percentatge de que no arriben a un llindar, són descartats. Es veu que el nivell de descarte de Samsung era molt elevat, com per a que no sortís a compte fabricar-se els xips, i llavors pues, has d'anar a la competència.
Sí, bàsicament tenia Samsung aquest problema i se'n va anar al seu principal competidor fabricant de xips perquè li fabriqués els seus xips.
Què ha passat? Doncs TSMC en principi li ha dit que no. Què ha esgrimit? Ha esgrimit el motiu, diguéssim, més bàsic, que és de dir, no, jo és que ara estic ja ficat en un node més avançat, que és el de 2 nanòmetres, recordem que els Exynos havien de ser de 3, i tinc molts clients. O sigui, hi ha clients com Apple, per exemple, que em saturen les fàbriques i llavors tinc molta feina. Aquest seria el rumor oficial, diguéssim, el que li ha esgrimit oficialment.
Sí, tot i això també hi ha altres rumors que apunten que TSMC ha rebutjat aquesta proposta per altres motius. Diguem que Samsung podia aprendre de TSMC en la fabricació de xips gràcies a col·laborar, no?, a explicar-los com se fabriquen aquests xips dintre de la seva casa. I bàsicament TSMC no volia ficar a casa a Samsung i en pintura.
Vaja, o sigui, és com posar el teu principal competidor i deixar-lo entrar a la cuina de casa.
És com el conte, no?, de la caputxeta i el llop i deixar entrar el llop a casa. Sí. Pues...
Bueno, potser sí, eh? Potser TSMC ha volgut veure-hi un cavall de Troia aquí, eh?
Sí.
Per part de Samsung. Veurem com acaba.
Ha sigut un moviment curiós.
De totes maneres, això en què afectarà els usuaris? Pues sembla que les properes generacions de terminal Samsung hauran de vindre amb xips Snapdragon, perquè els Exynos, no sé, com no millorin la fabricació, de moment no...
Sí, sí, de moment tots els Samsung Galaxy S25 van amb Qualcomm, amb Snapdragon.
Ja que parlem de Samsung, us volem explicar més coses. Si recordeu, quan vam parlar del CES Las Vegas, us vam parlar d'un portàtil cridaner que portava una pantalla enrotllable. Pues aquesta pantalla la fabrica Samsung i, a més, ens ha explicat que les començaran a fabricar a l'abril ja de forma comercial, o sigui, a partir del mes d'abril, tantes com vulguis.
Sí, va ser un dels dispositius més cridaners que vam poder veure al CES 2025, a Las Vegas. I sembla ser que, bueno, aquestes pantalles enrotllables pues, van ser una de les sensacions de la fira.
La idea és aquesta. Vam veure un portàtil. Era de Lenovo, el ThinkBook Plus generació 6, i és un portàtil que té una pantalla motoritzada enrotllable. Però algú dirà, per què vull una pantalla enrotllable? Doncs perquè la mida de la pantalla del portàtil canvia en funció del que necessitem.
Sí, a part de tindre aquesta superpantalla enrotllable, també disposava aquest portàtil pues, de processadors Intel Core i7, 32 GB de RAM, connectivitat Wi-Fi 7 i també gràfics Intel Arc.
Doncs amb totes aquestes característiques el que teníem era això. Era un portàtil que es va presentar aquí a la companyia, una pantalla que havia fet Samsung, i va ser una de les sensacions de la fira. Per què? Perquè aquest panell OLED ens permet que el portàtil canvi de mida.
Sí, i a més, el més interessant de tota la notícia és que aquest mateix abril d'aquest any, del 2025, ja podrem veure aquests portàtils.
Doncs això, si necessiteu un portàtil que plegat faci 14 polzades i desplegat en faci quasi bé 17, doncs aquesta és l'opció. Algú dirà, de 14 a 17 no estan. Sí, calculeu perquè és, eh?
Sí, sí, és bastant. En polzades és una bona proporció.
Un portàtil de 17 polzades, diguéssim que és dels grans del mercat, i un portàtil de 14 seria dels petitets.
Dels petits. Per tant, tindrem un portàtil petit en quant a consum energètic, en quant a tamany.
I portabilitat, no? El podrem portar...
Exacte. Però quan ho desplegarem a la pantalla que està enrotllable, el tindrem una pantalla gran.
Doncs veurem què tal funciona, si també s'haurà de tindre present, Jordi, quan hi hagi molts al mercat, si s'espatlla molt, perquè recordem, és una pantalla enrotllable motoritzada. A veure, sí, quan dura l'experiment.
Sí, bueno, una de les dificultats principals que s'han trobat amb els mòbils plegables, principalment als inicis, era enrotllar-ho i desenrotllar-ho.
Veurem què tal funciona aquest experiment, però a l'abril començarà la fabricació en massa. O sigui, suposem que a partir de l'estiu Lenovo estarà venent portàtils amb pantalles enrotllables com a xurros. I us volem parlar també d'un mòbil. És el Realme C75. I us el volem explicar perquè aquest mòbil ha tingut una petita fita. I és que és un mòbil amb una bateria que dura fins a 23 dies. No sé exactament com s'ho han manegat, això, eh?
Sí, explicarem una mica la notícia perquè de moment sorprèn. Quan tots estem utilitzant mòbils, que feina tenim, no?, que ens dura un dia, doncs bé, aquest Realme C75 sembla ser que durarà més.
23 dies, però hi ha una segona part de la frase, que és de temps d'espera. Eh?
Sí, és a dir, si no el feu anar. Aquest és el truc.
Aquest és el truc. El truc és que han aconseguit, ara veureu que de bateria tampoc és que sigui petita, el mòbil no excel·leix per enlloc, és justet, diguéssim, de tot, però del que sí que excel·leix és aquesta bateria de llarga durada, perquè és capaç, quan ningú l'està tocant, si no encén ni pantalla ni estem fent res, d'aguantar fins a 23 dies d'espera.
Sembla ser que quasi hivern, no?, aquest mòbil. El mode hivernació és extrem.
Sí, doncs així tot funciona, està operatiu. Pel que fa a la resta, un mòbil que no destaca, com diem, per enlloc.
Sí, comentau-vos que és un terminal que val 169 euros, és el Realme C75, i ve amb una pantalla de 6,72 polzades, Full HD+, refresc de 90 Hz i una freqüència de mostreig de fins a 180. Un gruix de 7,99 mil·límetres, per tant és primet, i un processador MediaTek Helio G92 Max.
Doncs aquí ja veiem una de les primeres retallades. El processador no és ni dels més potents ni dels que més gasta.
Ni molt menys.
A part d'això, què més podem veure retallat? Doncs té una sola càmera principal de 50 megapíxels, però sobretot jo, Jordi, també hi veig una gran retallada a la pantalla, i és que el punt de brillantor màxim és 580 nits. O sigui que aquesta pantalla, com sortim al sol, no la veurem.
Bueno, és una xifra que potser temps enrere seria molt bona, a dia d'avui ha estat superada, però amb bastant, clar.
Clar, però clar, brillantor pantalla és igual a consum. Aquesta és una de les fórmules. L'altra fórmula, això sí destacada que té, és que és resistent amb una IP69. Això està superbé.
Sí, és la classificació més alta a l'escala de protecció, i comentar també la bateria, finalment. Compta amb una bateria de 5.828 mAh, que és més de la mitja.
És gran, diguéssim que és una bateria gran, però tampoc és una bateria que destaqui. Recordem que ja hi ha alguns mòbils al mercat que sí, són més gruixuts, però tenen bateries de 12.000 i coses així, però són extremadament gruixuts. Aquest no, té l'aspecte d'un mòbil normal.
I dura 23 dies en mode espera. Per tant, bueno, un producte interessant, aquest Realme.
A més, el fabricant ens diu que amb 5 minuts de càrrega proporciona fins a 3 hores d'autonomia de conversa. O sigui, també té càrrega ràpida de 45 watts. Sí, no és de les més ràpides, però està bé. Un mòbil, com diem, per la gent que realment el que busca és un mòbil que li duri la bateria, bàsicament. De preus, ja ho havíem dit, preus, el model més bàsic surt per uns 200 euros, i si el volem, el model més elevat, 8 gigas de RAM i 256 de capacitat, que tampoc no són unes xifres per llançar coets, 230.
No és clar.
Anem a parlar d'un altre mòbil, que aquest sí que us explicarem un fet curiós, i és que s'ha arribat a una altra fita que potser ens portarà un problema de cara al futur, i és el proper plegable d'Oppo. Es diu Find N5 i té un gruix, aquest mòbil, limitat pel port de càrrega, o sigui, no el poden fer més prim.
Sí, és a dir, han arribat al límit del que permet fabricar un mòbil en quant a gruix. I, per tant, el que limita el gruix del mòbil és el connector de càrrega USB-C.
Diguéssim, si busqueu alguna foto d'aquest, us recordem el nom, es diu Oppo Find N5, veureu que sí, és un mòbil plegable, es fa amb dues parts, però una de les parts hi ha d'haver el connector de càrrega. Pues aquesta part, o l'altra, qualsevol de les dues són igual de gruixudes, és que el marge és mínim, o sigui, no poden retallar més perquè, si no, haurien de retallar el connector de USB-C, i ara resulta que aquest és l'estàndard.
És l'estàndard, i, per exemple, a Europa és obligatori que vingui amb aquest connector, per tant, no el poden canviar, ni traure, ni fer el més prim.
Vaja, l'única solució, Jordi, arribat a aquest punt, és o tornem a canviar tota la normativa i busquem un connector més prim, o directament els futurs mòbils hauran de vindre tots en càrrega inalàmbrica,
perquè no podran
portar USB-C.
Bueno, en tot cas, és un mòbil molt interessant, aquest mòbil plegable, que és l'Oppo Find N5, i bàsicament això segurament serà dels mòbils més prims que han pogut veure mai.
Per què Oppo té aquesta mania o aquesta persecució de fer-lo tan prim? Perquè recordem que és un mòbil plegable. Per molt prim que el vegueu, si agafeu el vostre mòbil i us imagineu-vos que l'aprimem lo suficient com perquè sigui just el gruix del carregador, del connector del carregador, l'heu de multiplicar per dos, perquè és un mòbil plegable i a la butxaca doncs ocupa el doble. Bé, de fet, n'han fet bandera d'això, han publicat algunes imatges, el trobareu perquè hi han ficat quatre targetes de crèdit, una damunt de l'altra al costat del mòbil, i és el mateix gruix. O sigui, imagineu-vos el gruix de quatre targetes, és el gruix que té el mòbil quan està desplegat. Doncs, a banda d'això, bueno, tampoc és un mal mòbil, pel que fa a les característiques internes.
Sí, bàsicament disposa d'un Snapdragon 8 Elite, molt potent, 7 nuclis, i a més dona una bona puntuació a GeekBank, amb aquest benchmark tan popular.
Doncs ara caldrà veure si realment surt a fora de la Xina o només el queden els xinesos per ell, però seria el mòbil plegable més prim del món i, en principi, serà difícil que el destronin, no? Perquè si més prim...
No és possible,
pues, bueno, ja veurem cap on ens apunta el futur, el que diem, com arreglem aquest problema. Anem a parlar de Samsung novament. Anem a parlar del Samsung Galaxy S25. Per què? Perquè surten avui, es presenten aquest vespre a les 7 de la tarda, horari d'aquí, però jo no sé si caldria la presentació, perquè ja n'han parlat diverses vegades, què és el que portaran, què és el que no portaran, i ara fins i tot s'ha filtrat un vídeo promocional. Vaja, ja crec que ja està presentat, com qui diu.
Sí, bàsicament, bueno, diguem que abans del Mobile ja s'acostuma a ser habitual, no?, que Samsung ens presenti el seu buc insigne, el seu nou Samsung Galaxy, en aquest cas S25.
Doncs un S25 que ja ho sabíem, de fet, vindrà en diverses sèries. Tindrem l'S25, el 25 Plus i el 25 Ultra. Tampoc és una sorpresa perquè ja anàvem amb aquestes nomenclatures,
Sí, això ja ho sabíem. A més dels tres models que comenta l'Oriol, trobarem diferents colors. I bàsicament s'ha pogut veure els diferents colors ja que vindrà aquest Samsung Galaxy S25.
Clar, sí, hi ha un senyor que es diu Ivan Blas, publica aquest vídeo per error, se li ha escapat aquest vídeo, i han vist els colors i han vist fins i tot el mòbil en funcionament, perquè s'ha pogut veure una mica de què és el que fa i arribarà amb noves funcions d'intel·ligència artificial.
Sí, tot és potenciades per Google Gemini.
Doncs sí, a Google Gemini aprofita, ja que ve amb l'Android, doncs s'està posant fort a tot arreu. Sembla que Samsung, al final, van dir que tindrien la seva pròpia intel·ligència artificial i tal, però de moment no ho deuen tindre por madur i es recolzen a la de Google. Google, que en fa molta bandera de la seva intel·ligència artificial, tant al Samsung com als Google Pixel. Algú dirà, que cal un vídeo? Doncs sí, han fet un vídeo per ensenyar-nos sobretot certes millores, per exemple, l'enregistrament de vídeo. Porta la tecnologia Nightography de Samsung. Què és el que fa aquesta tecnologia? Doncs diu que ens permeten eliminar fins i tot el so no desitjat d'un vídeo. Qui no li ha passat que ha gravat un vídeo al carrer i hi ha el soroll del vent o hi ha molt soroll del trànsit que molesta?
Doncs
directament dius eliminar el soroll del trànsit i sona perfecte, eliminar el soroll del vent, perfecte també. Què més fa aquesta tecnologia? Doncs moltes coses. Es veu que ens permetrà de tot, des d'esborrar gent, afegir gent, tot amb intel·ligència artificial. Bueno, més o menys el vídeo s'ha vist una mica, avui a les 7 de la tarda haurem de veure-ho tot.
Sí, per tant la setmana que ve tindrem més novetats de l'S25.
I possiblement una d'altra de les novetats que tindrem és que Samsung igual ens presenta avui també un Galaxy S25 Slim. O sigui, tindríem quatre models. Això encara no ho sabem a ciència certa, però sembla que sí, que hi ha molts rumors que diuen que tindrem un S25 Slim. És a dir, un telèfon més prim.
Sí, de moment només són rumors, però sembla ser que no és Oppo la única companyia que vol traure el mòbil més prim del mercat. Aquest nou S25 Slim tindria un gruix només de 7 mil·límetres.
Doncs sí, pel que ens expliquen, segons aquests rumors, estaria just al mig, o sigui, seria de gran com l'S25 Plus i tindrien només aquest gruix. Clar, si el mòbil és més prim que l'S25 Plus, però totes les demés característiques en principi haurien de ser iguals, no seran iguals. No sabem exactament què ha sacrificat Samsung per fer-lo més prim, perquè si no ja podries fer l'S25 normal més prim. Alguna cosa ha sacrificat, però no ho sabem.
Sí, de moment la diagonal de pantalla apunta que serà de 6,7 i, per tant, poques diferències tindria.
Jordi, jo crec que potser hauran sacrificat bateria, no ho sé, és una de les coses més grans amb un telèfon, no ho sé exactament què hauran sacrificat. Veurem si avui es presenta aquest Galaxy S25 Slim i, de totes maneres, ara estem fent volar coloms. La setmana que ve us ho explicarem.
Segur.
Segurament sabrem si s'ha presentat o no. El que sí que hem sabut també aquesta setmana a través de la rumorologia és que Samsung està plantejant-se de llançar un telèfon plegable per dues zones el tercer trimestre d'aquest any.
Sí, totes les companyies, no, ni que no siguin els seus mòbils més venuts, tenen al cap nous mòbils plegables. I sembla ser que Samsung, una de les pioneres, pues, també en té un de nou.
I aquest nou seria un mòbil que no és una novetat d'idea, perquè ja n'havíem parlat d'un que ho feia, però ara tindríem un de Samsung. I és un mòbil que es plega, doncs, si fins ara teníem el típic mòbil que es plegava com un díptic, aquest serà, pues, el tríptic, ves? Tampoc no cal inventar gaire, eh? O sigui, desplegarem la pantalla i tornarem a estirar un altre full perquè es desplegui en 3.
Sí, aquest és el mòbil que ens prepara.
Doncs algú dirà, i per què necessito jo un mòbil que es desplegui en 3? Doncs, bueno, perquè la pantalla es faci més gran.
Sí, ni més ni menys.
Sembla que la pantalla, un cop estirada, tota, es faria una pantalla de 10 polzades. No està malament, tampoc, eh? Per un mòbil 10 polzades, abans diem que 14 era el portàtil més petit que trobaríem, 10 polzades està lluny, però per una pantalla de mòbil és una tablet. I ja que hem parlat tant de Samsung i hem explicat tantes cosetes d'aquest fabricant, per què no parlar una mica d'Apple? Per què? Perquè, segons diuen, l'iPhone SE de quarta generació podria arribar ja amb el Dynamic Island, o sigui, seria una revolució per al germà petit, per la neguet lleig de la gamma d'Apple, eh?
Sí, recordem que Apple ens trau cada any un nou terminal, cap allà al setembre, però algun any, no cada any, ens trau la versió SE, una versió que normalment compta amb dissenys i característiques de generacions anteriors, però que acostuma a ser molt més barat.
Doncs sí, per la gent que vol un Apple, però no s'hi vol deixar mig sou i directament opten per això, per comprar-se un iPhone SE. Un iPhone SE que ens expliquen, o ens van dir ja, que tindria un disseny assemblat a l'iPhone 14. Després ens van dir que potser seria l'iPhone 14 Pro. I ara veiem que fins i tot adaptaria aquest Dynamic Island. Algú dirà, què voleu dir amb això? Pues volem dir que els iPhones SE fins ara no tenien aquesta illa dinàmica dalt, sinó que dalt tenien tota una riba negra.
Sí. Més a l'estic clàssic d'iPhones.
Sí. I la càmera ja quedava integrada allí. Ara què és el que passarà? Que la càmera estarà a la pantalla.
Per tant, d'aquí poquet, si es confirmen aquests rumors, tindrem un telèfon Apple de baix cost, que a més, diguem que tindrà el disseny pràcticament dels mòbils actuals.
I a més vindrà ben carregat de potència, perquè ens diuen que podria portar fins i tot un processador A18. O sigui, amb última generació, això li permetria accedir a la intel·ligència artificial última generació d'Apple. Vaja, si no ho limita Apple, podria ser un telèfon que fes moltes coses. D'on retallaran? Pues retallaran d'altres temes. Per exemple, l'apartat de fotografia sí que hi retallaran, perquè recordem que els iPhones SE només porten un sensor a darrere, o sigui, una sola càmera. Que per fer una foto ja fa? Sí, tant, les fa bé, també, però, clar, perdem zooms, perdem grans angulars, perdem totes aquestes coses. I us volem parlar també avui de Microsoft. Per què? Perquè està fent canvis al seu sistema de subscripció. Si vosaltres sou dels que teniu Office, heu de saber que últimament l'Office ja no és un programa que va i enrasco la butxaca, compro i avall, sinó que és un programa de subscripció. I, a més, ara ens fan canvis i ens hi integren Copilot. Dius, mira, que bona gent que són. Sí, a canvi d'algo.
Sí, comentar que actualment també existeix ja la versió d'Office que paguem i llestos, però també tenim una versió amb model de subscripció mensual i que permet a Microsoft això, anar afegint funcionalitats. Ara hem pogut afegir la nova IA d'intel·ligència artificial que s'anomena Copilot.
Doncs, com diem, Microsoft cada cop encara més tot cap aquí, perquè no, a mi no em sembla una mala decisió. Si la gent està disposada a pagar per veure pel·lícules, per escoltar música i per tot una subscripció, perquè no que paguin per escriure. I aquí el que ens venen a anunciar és que ens hi afegeixen el Copilot integrat, però també això tindrà un cost i és una pujada de preu.
Sí, pujaran 3 euros la quota mensual de les subscripcions familiars de l'Office 365. I, per tant, tots els que teniu aquest tipus de subscripcions, i, per tant, feu anar el Word, l'Excel, el PowerPoint, el OneNote i l'Outlook, doncs, a més, tindreu la funció del Copilot, que us pot, fins i tot, a escriure documents, a fer fórmules, a ajudar-vos amb tot aquest tipus d'aplicacions.
De fet, ens expliquen que el Copilot vindrà acompanyat, no ell solet, sinó el Copilot ve complementat amb tota la resta d'eines d'intel·ligència artificial, eh? O sigui, ens permet també accedir al tema de generació.
Sí, sí.
Que necessitem una imatge per a il·lustrar el nostre text, el nostre document, doncs li demanem i
el Copilot ens la farà. Volem que ens resumi això una sèrie de correus, també ho farà.
Tot això integrat i tot això per una quota mensual de 3 euros més al mes de la que es pagava fins ara. Aquest és un fet de que no és nou, eh? Això ja existia per a la versió empresarial, el que ara ha arribat és a la versió familiar i personal. I ja tindrem aquesta subscripció possible. I abans de parlar de videojocs, volem parlar-vos de WhatsApp. Per què? Perquè s'ha actualitzat. Per què s'ha actualitzat WhatsApp? Que no escrivia missatges ja i tot plegat? Doncs sí, però ara s'ha actualitzat per afegir fons a les fotos i vídeos, selfies com a stickers, reaccions més ràpides als missatges... Vaja, cada cop una xarxa social més xarxa social.
Sí, WhatsApp ens porta novetats per amb aquest inici del 2025 i les novetats estan relacionades amb els efectes de les càmeres, els stickers i fins i tot unes reaccions més ràpides.
De fet, algunes d'aquestes coses les havíem explicat ja de que vindrien perquè s'havien anat deixant veure en versions prèvies. Ara el que ha passat és que arriba per a tothom, perquè arriba a les versions definitives, tot i que han començat per Android. Més tard arribaran a iOS.
Sí, comentaos finalment que totes aquestes funcions estan encarades o destinades a fer una forma més divertida i dinàmica d'animar les nostres converses.
Doncs, què és el que trobarem això? Pues nous efectes, una mica com va passar les videotrucades, que podíem ja canviar fons i coses així, doncs ara ho podrem fer en qualsevol cosa. Tindrem una foto, tirem una foto i abans d'enviar-la podem canviar el fons, bueno, coses d'aquestes, que hi ha gent que fa, hi ha gent que simplement diu, pues jo al WhatsApp envio missatges i com a molt una foto que acabo de fer. Per a tot això serveix WhatsApp. Doncs totes aquestes són les novetats que us volíem explicar avui. Per cert, si aneu a provar això del WhatsApp, ja us ho hem dit, només està disponible a la versió per a... Si la teniu actualitzada, a la versió per a Android, a la de iOS ha d'arribar...
En breu.
En breu, perquè és per a tothom ja. I anem a parlar ja de videojocs, i ho hem dit al principi del programa, i és que tenim ja Nintendo Switch 2.
Sí, ho vam anunciar la setmana passada i sembla ser que ja és oficial. És oficial de tot, l'endemà del nostre programa, no? Ho va anunciar ja de manera oficial Nintendo. No ha donat molts detalls, sembla ser que ho ha fet públic, bàsicament perquè diguem que la rumorologia de que sortia una Nintendo Switch 2 era ja tan gran que no sabien ni com amagar-ho.
Sí, li passa una mica com bueno, tot el que m'ha explicat el programa d'avui. La rumorologia últimament sempre s'escapa les coses per un costat o per l'altre, eh?
Sí, de moment comentar que aquesta Nintendo Switch 2 serà un producte molt continuista amb l'actual Nintendo Switch. Bàsicament trobarem una pantalla més gran, també una Nintendo Switch més potente, i uns Joy-Con que en lloc de lliscar van imantats. Aquestes són les principals característiques i que serà totalment compatible amb la Nintendo Switch 1. Els videojocs, clar.
Doncs, vaja, Jordi, a priori semblen bones notícies totes, eh? Caldrà veure-la en funcionament.
Sí, i d'entrada ja quan sortirà, que no hi ha cap data, si hi ha alguna data d'aquest 2025, sembla ser que, com ja vam anunciar, vindrà de la mà de diferents videojocs, com el nou Mario Kart, entre altres, bàsicament perquè puguem disfrutar-la, com no pot ser d'una altra manera.
Doncs veurem què tal li va les vendes, què tal li va el mercat amb aquesta Nintendo Switch i què tal li va també les primeres crítiques que han aparegut a internet, sobretot per aquesta manera de connectar els comandaments, els Joy-Con, eh? Que hi ha hagut algú que ha dit, ui, aquest port que s'han inventat ara, aquesta manera de connectar-ho, això serà el primer lloc que fallarà la consola. Bueno, sempre hi ha detractors, sempre hi ha gent que es pensa que no ho han provat, això. Potser sí, potser els donarem la raó. Però, de moment, té bona pinta aquesta Nintendo Switch, eh? A més, ens expliquen això, eh? Sobretot el salt en potència, quan estarà funcionant com a dock, es veu que el nivell de potència ha millorat moltíssim. Fins a quin punt? Bueno, no serà comparable amb una PlayStation Pro, d'aquestes d'última generació. Sempre recordem que la filosofia de Nintendo és una altra. És una filosofia d'una consola portàtil, és una filosofia diferent. Doncs mentre esperem que tinguem a la nostra botiga, la Nintendo Switch 2, i la puguem comprar, anem a jugar altres propostes. Propostes per aquesta setmana i, com sempre, us expliquem alguns dels jocs més destacats. El primer que ens portes, Jordi, és un que es diu Disorder.
Sí, us parlem d'un videojoc que és un joc de masmorres. Per tant, el podríem classificar com un joc de rol i masmorres. Nosaltres governarem una protagonista, una noia, que es diu... ara no tenim el nom, però bueno, bàsicament governem una noia i que una de les seves característiques pues, és això. Es tracta de millorar-la, és un joc de rol, d'explorar totes les seves masmorres i, a més, amb uns gràfics cridaners i tot amb un món 3D força aconseguit.
Doncs un joc que s'anomena Disorder, com dèiem, tenim disponible des d'aquesta setmana i està disponible per a ordinador, la PlayStation 5 i totes les Xbox. Següent proposta que ens portes aquesta setmana és un Final Fantasy, és el Final Fantasy VII Rebirth.
Sí, una nova entrega d'un Final Fantasy on diguem que és la segona part de la lluita entre Cloud i Selford. Bàsicament hem de salvar o condemnar a Midgar. I continuarem amb aquest Final Fantasy VII, un salt generacional que es nota amb la qualitat del videojoc. Visualment és impressionant i supera molt a la primera entrega. I com hem dit, continuarem les mateixes entregues, les mateixes aventures. Per tant, trobarem a més novetats jugables, d'història, d'escenaris, també minijocs, com acostuma a ser habitual amb un Final Fantasy, i també moltes sorpreses més.
Doncs un joc que tenim disponible per a PC i també per a PlayStation 5. És el Final Fantasy VII Rebirth. Següent proposta, Sin Duality Echo of Ada.
Sí, en un futur, una platja tòxica ha condemnat a la humanitat a viure sota terra. Un altre tipus de joc apocalíptic, on ens explica que sort que es van desenvolupar el que s'anomena Cradle Coffin, uns robots bivípedes, pilotables, que permeten pujar a la superfície per a recol·lecció de recursos imprescindibles per sobreviure. Bàsicament, diguem que a la superfície, tot i això, hi havia una pluja àcida que permet pues, que només s'hi pugui anar amb aquests robots.
Vaja, què pot quedar després d'una pluja àcida? Alguna cosa queda, perquè si hi ha interès en pujar a la superfície, alguna cosa queda, però els humans no hi poden pujar.
Sí, a més, evidentment, ens trobarem, diguem d'alguna manera, amb animals mutants, no?, que ens atacaran només veure'ns.
Doncs aquesta és la idea. No tindrem l'experiència cos a cos, sinó que l'experiència serà a través d'un robot, una mica futurista això, però bueno, l'argument pinta més que bé. Sin Duality Echo of Ada s'anomena. És un joc que tenim també per a ordinador, PlayStation 5 i per a totes les Xbox. I una altra proposta d'aquesta setmana és Star Wars, episodi 1, Jedi Powers Battles.
Sí, una nova entrega de jocs de Star Wars, no? com acostuma a ser, bueno, habitual no, però com acostumen a ser molt populars, i és un dels jocs, bàsicament, que més interessants podrem trobar dels últims temps en quant a Star Wars. Com indica el mateix nom, haurem de controlar un Jedi, els dels més poderosos de la segona trilogia, i fins i tot alguns personatges extra, per bàsicament reviure els esdeveniments de l'amenaça fantasma. Per tant, aquest videojoc se situa en aquesta cronològica de les pel·lícules, a la pel·lícula de les amenaces fantasmes. A més, s'han afegit algun extra força divertit i bo. Els gràfics no són gens dolents, són força bons, i diguem que bueno, haurem de governar els Jedi per complir les missions de l'amenaça fantasma.
Doncs així, són Jedi Power Battles de Star Wars Episodi 1. És un altre joc que tenim disponible, a més aquest està per a totes les plataformes, totes, però quan diem totes són totes, perquè hi ha les dues PlayStations també i fins i tot la Nintendo Switch.
Sí, també les Xbox i PC.
I finalment, una altra de les propostes que ens arriba aquesta setmana s'anomena Forspoken.
Sí, us parlem d'un videojoc de fantasia on comencem a la ciutat de Nova York i el dia següent ens despertem en una terra estranya on podem fer màgia, està habitada per criatures horribles i també molt grans. I això passa amb el protagonista que s'anomena Frey Holland. Resulta que és l'única esperança per salvar el món que ha estat transportada amb aquesta nova dimensió per ser destruïda. És un joc que comença a treure profit de la potència de les noves consoles i, per tant, visualment és molt potent. Per tant, trobarem espectaculars escenaris i monstres fascinants.
Doncs, com diem, treu partit de les noves consoles, això vol dir que... tant a nivell d'espectacularitat com a nivell fins i tot d'habilitats de moviment. Com treballarem una mica certes, el que diem l'altre dia, no? Allò de que la gravetat estigui més o menys ben controlada i tots aquests temes. Forspoken s'anomena. És un joc que, com diem, si treu rendiment de les últimes consoles, el trobarem per a PC, per a PlayStation 5 exclusivament, tot i que també hi és per a totes les Xbox, tant les X com les S. I deixant enrere ja els jocs que han sortit aquesta setmana, anem a parlar d'alguna pròxima estrena. I la pròxima estrena és de la saga Commandos. Encara està activa la saga Commandos, eh?
Sí, és, bueno, diguem que és els més veterans, no? Potser dels de que ens escolten i que han jugat en videojocs, els hi sonarà Commandos. S'anomena Commandos Origins. Per tant, diguem que està inspirat amb els clàssics Commandos, uns videojocs d'estratègia i temps real. Està basat en són jocs d'estratègia en temps real, però bèl·lics i basats en la Segona Guerra Mundial. Controlem nosaltres soldats i forces especials.
Doncs sí, si us agrada el món de la batalla, el món de la guerra, és una molt bona proposta.
Sí, bàsicament, evidentment, estarà posat al dia aquesta nova entrega de Commandos i ens porta de tornada a la saga Commandos, amb un videojoc que ens torna a les bases del gènere d'estratègia en temps real i, a més, amb els temps de Jack Dara, el boina verd en què es va unir als seus 5 companys per formar l'infame unitat que s'encarregava de missions que ningú més volia acceptar. Ambientat en les ombres silencioses dels moments històrics més cruels de la Segona Guerra Mundial, doncs aquest títol desafia el jugador a planificar bé i combinar de manera intel·ligent el sigil i la destrucció de les habilitats úniques d'aquesta tropa d'èlit. Per tant, amb aquestes premisses, reviurem l'antic videojoc Commandos, totalment posat al dia.
Doncs un Commandos de la companyia de Mespiro Studios, que crida l'atenció perquè és de Madrid.
És espanyol, sí, sí. Uh-huh.
És una companyia de Madrid, no estem habitual. Normalment els videojocs ens venen de fora i diu, mira que bé, aquest està traduït. Doncs aquest està fet i pensat a Madrid. O sigui, sí, que en principi els que els va pensar el devia pensar, suposo, en castellà com a mínim. Per cert, Jordi, no m'has dit quan ho tindrem, això, eh?
Haurem... Sí, al març.
Al març, al març. Bueno, haurem d'esperar fins al març. I també haurem d'esperar fins al març, o no, per a participar al concurs de la setmana. Jo crec que no, jo crec que hi podeu participar ja, i a més seria bo que ho féssiu per allò que, com quan vas al col·le, no? Que et diuen, fes los deures del dia que tens més recent l'explicació, perquè la pregunta d'aquest mes va d'un tema que ja ha passat, ja hem tancat aquesta carpeta, tot i que n'hem parlat les dues setmanes passades molt i avui fins i tot ho hem comentat, que si havíem vist coses del que hem comentat avui, i és que parlem del CES.
Sí, la pregunta era senzilla i és en quina ciutat es celebra el CES, la fira més important d'electrònica de consum.
Recordem això, el CES, aquesta fira d'electrònica de consum. I a més, com sempre, com que aquí som bona gent, us donem quatre opcions.
Sí, teníem Barcelona, Balaguer, Nova York o Las Vegas.
Doncs una d'elles és només la correcta, com sempre, ja ho sabeu, anant a la web de ComsOnline, www.comsonline.com, i deixant-hi la vostra participació. Només una participació per concurs, és l'única que validem, la primera que hi feu, i entre tots els que deixin la resposta correcta, doncs farem un sorteig i entregarem un fantàstic premi. Jordi, no hi ha més a explicar, no?
No hi ha més a explicar.
Doncs això ha estat tot. Ja heu vist que avui hem tingut un programa més o menys tranquil, més o menys relaxat, i esperarem la setmana que ve a explicar-vos si ja hi ha hagut algun canvi destacable en tecnològic a part dels temes que tinguin amb ByteDance del senyor Donald Trump. Potser hi ha aplicat uns aranzels tan bèsties a la Xina de que no podrem importar res. També explicarem què tal els nous Samsungs, no?
Sí, els S25, i molt apropet ja del Mobile World Congress, no? Cada vegada es va tensant més.
Suposem, sí, que ja aviat hi començarà a haver prepresentacions, perquè sí, la majoria de grans companyies, sí, són al Mobile, però es volen fer el seu esdeveniment abans per tindre aquell protagonisme.
Sí, per tindre més protagonisme, ni més ni menys.
Doncs tot això ja ho anirem explicant a partir de la setmana que ve. Fins la setmana que ve, adéu-siau a tothom.
Adéu.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per ComsOnline de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.